y B, una semana més en el programa de ecologia. Pues tenim avui, com totes les setmanes, a Débora Fandos, d'Amnal Ecologistes en Acció. Què tal? Bon dia, com estàs?
Hola, bé, un poc dormida, però
un
bé.
Un poc dormida. Com us fa falta uns caferets, que la veritat que... en aquestes hores ja el cap, ja a voltes que a mi no me funciona, però bueno, anirem a fer el programa. Bé, avui tenim un programa un tant interessant que bueno, mai havíem parlat aquí a la ràdio, i bueno, són els mites, no?, i les realitats, perquè com bé sabem, tot el que envolta a l'ecologia, als camps, als ocells, als pardals, a tot, hi ha mites que tenim aquí al Maestrat i bueno, a la Comunitat Valenciana i inclús a Espanya. Per exemple, bueno, molts de mites, no? M'agradaria que ens pogués anar explicant el mite i la realitat, no? Perquè bé sabem que aquí al Maestrat tenim molts de pobles i també tenim, per exemple, a Vinaròs, Benicarló, Peníscola, els pobles d'interior, tenim molts de camps i hi ha gent que s'ha dedicat al camp i sempre conten aquestes històries que potser hi ha voltes que són de veritat, com en parlarem després, però hi ha voltes que no ho són.
Sí, a vegades, de fet, hi ha coses que t'expliquen però que la gent te jura i te perjura que ho ha vist. I jo dic, a veure, hi ha algunes coses que dius, vale, pot estar interpretant erròniament el que estàs veient, però altres vegades dic, això no és possible que tu ho hagués vist perquè no ha passat, vull dir.
Perquè no existe. Bueno, contamos alguns dels mites que ens portes avui, que tant se diuen i bueno, anem a desmentir-los, no?
A veure, ho intentarem. Mira, un dels meus favorits, que a més me'l va comentar algú fa molt poc, és que els estornells, aquestes aus negres que fan estos vols en hivern, se van portar des d'Europa perquè mingessin la processionària del Pi.
Què tan veritat i què tan mentira és això?
Pues totalment mentira, directament. Vull dir, els estornells són aus migratòries. I el que passa és que hi ha èpoques de l'any, perquè tenim dues espècies d'estornells. Està el negre, que està en natos tot l'any, i després tenim el pinto, que se diu, que és un que és així més pintaet.
Que ho vam explicar a l'altre programa.
Efectivament, ho vam parlar fa poc. I estos sí que venen en grans números, els pintos venen d'Europa a passar l'hivern aquí. ¿Vale? Entonces, claro, aquesta sensació de que no hi ha estornells i de repente hi ha mils i mils i mils, és un procés migratori, vull dir, i no hi ha cap registre de que mai s'hagin portat. I a més, és una tonteria perquè, com te dic, són aus migratòries. Per molt que les portessis aquí, quan arribi l'època, se'n tornaran d'on són.
I de fet, per exemple, parlant de la processionària, crec que no seria un aliment adequat per a ells, no?
Mengen processionària, però no és... Així com hi ha naus com, per exemple, els cucos, per exemple, els puputs, que sí que són grans depredadors de processionària, és una presa que si se la troben, pues se la menjaran, òbviament, perquè són insectívors en base. Però prefereixen picar a tres insectes menys urticants, saps? O cuquets i tal. Per exemple, això és el que els ha portat moltes vegades a estar als olivars i que tenen esta mala fama aquí de que els estornells mengen olives. A mi m'han arribat a dir, gent d'alguns pobles, que mira si són cebats en les olives, que agafen una en el pico i una en cada pota i
sí,
se l'emporten.
Sí. Això ho vaig sentir jo un munt de vegades.
Mira, això, primera, no tenen capacitat d'agafar les olives de l'arbre, això que quede clar. ¿Vale? I ells prefereixen les olives que estan caigudes en terra, que ja estan picades pels insectes. Vull dir, en realitat, no és l'oliva en si el que més els agrada, sinó que estiguen ja cucadetes, saps? És l'insecte que hi ha dins, el que busquen realment.
Bueno, parlem d'algun mite més que potser és mentira o és veritat, a veure quin tens més.
Pues mira, esta a mi me fa molta gràcia perquè, a més, gent propera a mi m'ha dit, jo me pensava que això era veritat. Hola, mama, si estàs escoltant això, eres tu. Que el Ministeri / Seprona / Ecologistes tiraven serps des d'helicòpteros. I això, jo, gent, m'ha jurat i m'ha perjurat que ho han vist. Helicòpteros tirant serps des de l'aire.
Però per a què seria la funció?
Claro, és que ahir és quan desmunta l'argument. Quan te fiques a parlar d'aquesta gent, diu, però quin objectiu tindria tirar serps des d'helicòpteros? Fastidiar la població, assustar la gent, és que no sé. Però és que, a més, t'elaboren la pel·lícula perquè tu li dius, home, però des d'un helicòpter se rebentarien les serps. Diu, home, no, però és que a les caixes li fiquen paracaigudes. A mi això m'ho han dit. ¿Vale? I la gent això, no sé per què, este mito, hi ha hasta vinyetes i memes sobre això, que està molt interioritzat. En algunes zones d'Andalusia no tiraven serps, tiraven mangostes, que és un animal que hi ha en la zona sur.
Pels camps, no?
I, claro, sempre, quan te fiques a parlar amb aquesta gent i els preguntes, però quin objectiu penses que perseguia el Ministeri / los Illuminati tirant estos animals al camp? És un animal que, a més, ni siquiera... Primera, si volguessin reintroduir-lo, tirar-los des de l'aire no és la millor opció.
Exacte.
Però és que tampoc és un animal que estigui tan amenaçat com perquè, a més, fa segles que tot estava millor, tirar-los en helicòptero. És una cosa claro. Que m'ha fascinat sempre.
No, no té molt de sentit, però bueno, ha... si és veritat que bueno, t'ho conten, t'ho creus, i t'ho tornen a contar i t'ho creus, però al final tenim que mirar no, les bases científiques, les bases històriques, i també pues, parlar amb la gent com tu que entén d'aquests temes i que ho viu dia a dia. No? També podem parlar, hem parlat d'ocells, hem parlat de serps, però hi ha un mite que abans estàvem parlant que jo creia que no era veritat, com el mite dels conills, que si ara ens pots explicar, però hi ha mites que a vegades te creus que no són veritat, però sí ho són.
Sí, mira, el cas dels conills, sí, això sí que, sí que és veritat que ho he sentit alguna vegada, però jo no ho he considerat un mite perquè en aquest cas és veritat. Quan se va considerar que hi havia sobrepoblació de conills, se va crear una enfermedad artificial, diguéssim, per afectar-los. Que és una espècie d'hemorràgia encefàlica i tal, i sí que és veritat, en aquest cas, se va ficar conills, bueno, se va introduir d'alguna manera, no tinc molt clar com se va introduir, però sí que és veritat que se va introduir l'enfermetat per baixar la població de conills. El problema és que en algunes zones s'ha descontrolat aquesta malaltia, i estan, encara que tinguem la sensació de que hi ha sobrepoblació de conills, hi ha tot el contrari. Hi ha zones com, per exemple, que això ha suposat, per exemple, la baixada d'una espècie emblemàtica que és el lince ibérico. El lince ha patit molt la baixada de conill perquè és un especialista en caça conill. I en moltes zones que hi ha lince s'han estat desplomant les poblacions perquè han caigut les poblacions de conill.
De fet, era un mite, bueno, no és un mite, és una realitat, que em contaven que ho van reintroduir, no?, aquesta enfermedad des de França, veritat?
Sí, la van portar des d'Europa. No sé si exactament des de França, però no, en aquell moment no estava a la península.
I de fet, mos ha afectat perquè fins a dia d'avui molts de conills pateixen aquesta enfermedad, no?
Sí, sí, ho veus a diari, veus conills bueno, en hemorratges o que estan mig secs o molt prims, i vull dir, sí que... continua passant. I ja te dic, la gent pot tindre la percepció de que a la nostra zona no hi ha problema en els conills, però ja pots dir, ha arribat a afectar espècies molt amenaçades com el que te dic el cas del lince.
Bueno, un altre dia podem parlar del lince ibèric, però crec que no sé si tens dades de quants ne queden aquí a la península, però abans se'n veien més que ara, diguem, ara se veuen més cara a les muntanyes, no? Però abans se veien més cara on tenim que estar, no?
El lince, te refereixes?
Exacte, sí.
Sí. A veure, en el lince ha fet un esforç molt gran de reintroducció, i això és veritat. Vull dir, ara ja no té... De fet, fa poc, nosaltres del grup vam estar en la zona de Doñana, fa un parell d'anys, i veiem que soltaven conills. Aposta a les zones on estaven establides les parelles de lince perquè tinguessin presa. Per això, i clar, s'ha fet un esforç de conservació molt gran. Se crien en cautivitat i després s'alliberen, se segueixen molts en collar, que segurament la gent ho ha vist en reportatges i tal, que porten un collar en GPS i tal. Però bueno, inclús estàvem parlant de reintroduir-los a la Comunitat Valenciana. Era potencial zona a la Serra d'Espadà, que està aquí en Castelló. Era una de les zones on volien reintroduir lins, però és una mala idea, hi ha moltes carreteres. La principal amenaça ara mateix del lins és que s'atropellen molt.
Bueno, parlem de més mites que tingués per ahí a la mà.
Sí, en realitat els més castigats pel tema este dels mites són els rèptils, perquè clar, són animals que ens inspiren temor i tal, i vull dir, aquí és una cosa que s'ha dit molt, és que el fardatxo, el lagarto celado, marca el ferro, que mossega tan fort que pot foradar el ferro. A veure, és veritat que... A veure, és veritat que té una mossegada forta. I la persona que vam tindre la setmana passada, Raül, que los ha manipulat molt, te podria dir que un mos d'un ocelador, d'un fardatxo, fa mal, però no tant com per marcar el ferro. O que, per exemple, que si estàs tombat baix d'un arbre fent la siesta, passa un ocelador i en la llengua que té unes espines te rasca i t'envenena. No tenen veneno, els fardatxos. Sí, són coses que la gent diu, que no saps molt bé... És que a vegades penses que haurà sortit alguna anècdota, que haurà vist algun comportament raro d'algun animal i ja d'ahir ha evolucionat la història?
A veure, si te soc sincer, realment Jo tinc, bueno, la major part de la gent té temor, no, als insectes, perquè al final jo sempre dic, no, ells te tenen més temor que tu de la temor que tens en ells, no? Perquè al final ells te veuen a tu i te veuen molt gran i crec que els fas temor, no? Però al final són històries o són mites que ixen que a lo millor per a aquesta persona tenen sentit, però no tenen sentit.
Claro, quan coneixes ja bé l'animal i la seva biologia, vull dir, te dones compte de que no té sentit el que estan dient. Per exemple, n'hi ha un molt graciós que per mi és el top de los mitos de la fauna ibèrica,
sí.
Que és que, i això sí que no té cap explicació de per què ha sortit esta història, és que les serps, algunes espècies de culebra, mamen dels pits de les dones que estan donant la llet.
Això sí que ho he sentit.
I claro, tu penses, pa què? No poden digerir la llet, les serps. Vull dir, no té sentit. Les serps mengen ratolins, altres serps, altres amfibis, aquest tipus de coses. Vull dir, no té cap sentit que busquen llet. Però és que esta moguda me fascina particularment perquè dius, què haurà passat, què haurà vist aquella persona per arribar a interpretar això? Perquè la cosa s'elabora més. És que mamen i hipnotitzen a la mare perquè no es doni compte. No sé per què esta història de que les serps hipnotitzen a les persones, això és culpa de la pel·lícula aquella de Disney del Llibre de la Selva. Vale? I, però, claro, perquè el crio no plore, la serp li fica la punta de la cola a la boca, com si fos un xupet. Això ho he sentit. I imagina lo perillosos que són que mamen dels pits i bueno, sí, li fiquen la punta de la cola a la boca al crio perquè no plore. Bueno. Claro, jo entenc. A veure, això, aquestes coses vale que se van augmentant de boca en boca, però què haurà passat i què haurà vist aquella persona per arribar a aquesta conclusió?
Pues haurà tingut que veure algo molt estrany, no? O a lo millor, no sé, no té molt de sentit, però bueno, és tot respectable, no? Al final és com les creences, no? Que són respectables, però realment n'hi ha que desmuntar molts d'estos mites perquè la gent a lo millor pensa i no és veritat això.
No, i n'hi ha que desmuntar-lo sobretot perquè, vull dir, si un mite és una cosa que se diu i que és una anècdota, una tonteria, saps? Fa gràcia. Però el problema és que això està creant actituds contra aquests animals. Vull dir, n'hi ha gent que, inclús gent, és curiós, però gent que ha estudiat medi ambient o gent que són del nostre gremi, toleren tots els animals, però els rèptils en particular, no, si veuen una serp, la tenen que matar o la tenen que xafar o li tenen que fer alguna cosa perquè, claro, totes aquestes coses les acabem interioritzant i pensem que són el dimoni encarnat. I, claro, quan hi ha un dels principals tenen molts de problemes els rèptils, però en el cas dels rèptils un dels principals amenaces és la persecució directa de les persones, que les maten a primera que veuen. Vull dir, jo t'ho puc dir, el poble de mon pare, que és Fortaneta, que està aquí dalt en Teruel,
sí.
La gent, els abuelos, parlant clar, van en el gallato i se carreguen cada ser que veuen perquè és una víbora i me picarà i bueno, totes aquestes coses que se senten, i la meitat de vegades que jo les he vist el que han matat no són víbores, són culebres que no tenen ni veneno. Vull dir, i així, claro, quan és un problema, fa gràcia, però és un problema hasta que quan ja es comencen a ser actituds que provoquen danys en la fauna.
Bueno, per acabar, tenim alguna més?
Sí, esta me la van dir fa molt poc, però està bé, ho diuen en algunes zones dels ports, en la Terra Alta.
Uh-huh.
I és que els caballitos del diablo, no sé si sabeu, les libèl·lules aquestes que són molt primetes,
sí,
hi ha
sí, sí.
Libèl·lules grans i després estan els caballitos del diablo, que són així primets. Allí les diuen en alguns pobles cosillavis. Cosillavis perquè diuen que si tu dormes al camp, ve un cosillavi, un caballito del diablo, i te cus la boca, d'alguna estranya manera, com si sigues Spider-Man, que té fil. Els animals estos venen i te cusen la boca. Per què? Pues igualment, en este cas sí que ho he estat parlant en companys i diuen, pues igual una persona sí que estava tombada i l'animal va anar, per exemple, a la humitat de la boca, o sigui, a la babeta que mos caia o el que sigui, perquè estos animals sempre estan lligats a l'aigua. Pues d'ahí va sortir la història de que, mira, intentava cosir-me la boca per algun motiu. Vull dir, però, claro, està bé que quan ja estudies aquests animals, els coneixes, saps les seves actituds, ja tenen en compte que aquestes coses no tenen sentit perquè no tenen cap motivació. Vull dir, els animals normalment fan les coses per algo. N'hi ha molt pocs animals, i són primates o algunes aus molt intel·ligents, que fan les coses per diversió. O per maldat, inclús, ¿vale?
Sí, sí.
Però la majoria d'animals fan les coses perquè busquen algo. Entonces, quin sentit tindria totes aquestes coses?
Pues, Débora, de veritat, avui ha sigut un tema de ciència-ficció un poquet interessant, però bueno, Seguirem amb més programes i este programa ha estat molt interessant de mites versus realitat que tenim aquí al Maestrat, bueno, i diria a tota la comunitat valenciana, no?
A tota Espanya, en realitat.
Pues, Débora, moltes gràcies per portar-nos este programa i no res, mos veiem la pròxima setmana en un programa més.
Aquí estarem.